brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
Comença una setmana crucial, la del primer any de la Dana, i ho fa amb polèmica després de saber que Carlos Mazón encara acompanya Maribel Vilaplana al pàrquing, tot i l'emergència de la catàstrofe. Les xifres continuen mostrant-nos una realitat dura, la de la recuperació dels afectats, sí, però a diverses velocitats i velocitats prou desiguals. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Han passat a disposició judicial els presumptes assassins masclistes del cap de setmana a Alacant, mentre a València Capital la polèmica l'assigna Vito Quiles amb protestes i contraprotestes de l'estudiantat. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem.
Llegan los días sin IVA de Conforama que estabas esperando. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 23 al 29 de octubre. Conforama.
Motivos para vacunarse de gripe y COVID-19 hay muchos. Ana, Nico, Olga y Víctor tienen el suyo. Proteger a los demás empieza por ti. ¿Cuál es tu motivo? Más información en la web de la Conselleria de Sanidad. Generalitat Valenciana. Así, ara.
La polèmica de la sobretaula de la Dana al Ventorró ha tornat a fer un nou gir de guió, un mes, podríem dir. Ens abutarà a través dels companys del diari Levante que Carlos Mazón va fer almenys una parada intermèdia entre el restaurant i la tornada al Palau de la Generalitat. Ixa parada va ser un aparcament del centre de València. Allí Maribel Vilaplana tenia el seu cotxe aparcat i fins allí va acompanyar-la Mazón. Ell, el president, ha evitat entrar en detalls avui, diu que esta és la setmana de la Dana y que por eso deja fuera las polémicas.
Creo que es la semana del respeto, el tratar de buscar el mayor nivel de colaboración entre todos posible. Y seguro que tiempo habrá, incluso para la discrepancia, a las que intentamos evitar.
Però l'oposició sí ha entrat en detalls acusant Carlos Mazón de mentider i de trobar-se acorralat per la negligència. Demanen la seva dimissió i en el cas dels socialistes concretament demanen també la convocatòria d'eleccions anticipades. Diana Morant, Partit Socialista, Joan Baldoví, Compromís.
¿No parece ya un insulto por parte de la señora Maribel Vilaplana y del señor presidente de la Generalitat que ahora nos ofrecen una nueva versión de aquella tarde? Estamos hartísimos ya. No me quiero ni poner en la piel de las víctimas de la Dana que han sido tan maltratadas por el señor Mazón.
Sí, han borrat les càmeres del Palau. Si no ens faciliten el trajecte dels cotxes oficials. Si no ens faciliten el trajecte dels escoltes. Què està fent? Amb tota seguretat ens han mentit.
I amb tot això, amb tota aquesta situació política i institucional, ha tornat un altre debat, el que de qui podria succeir Carlos Mazón al capdavant de la Generalitat en cas que dimitirà o en cas que convocara eleccions anticipades. Avui dilluns hem preguntat a dos possibles successors, els dos del PP, el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, i l'alcaldessa de València, Maria José Català. Això ens han dit.
Què passarà de cara al futur? No tinc ni idea. On estaré? No ho sé. Però on estiga, estaré defensant els interessos de valencians, això sí que no tinc cap dubte.
Bueno, las encuestas son encuestas, ¿no? Y yo les doy la importancia que les doy. Yo le digo que yo soy alcaldesa de Valencia y voy a seguir siendo alcaldesa de Valencia.
La jutgessa de Catarroja demana avui el llistat de telefonades del president de la Generalitat del 29 d'octubre i xe llistat de 26 telefonades, sempre segons la versió oficial de la Generalitat, 26 telefonades, per exemple, a la consellera Salomé Prades, a les vicepresidentes Maria Jesús Montero i Teresa Rivera, o fins i tot el president de Telefònica o el lehendakari d'Euskadi. També acorda incorporar les gravacions de teleassistència relacionades amb 6 víctimes mortals i torna a demanar a la productora contractada per emergències de la Generalitat les gravacions d'ixe dia perquè, pel que sembla, encara no les ha facilitades. El Tribunal Superior de Justícia ha rebutjat de manera definitiva la querella de manos limpias contra la magistrada per presumpta prevaricació i xa querella no eixirà endavant. La Confederació Empresarial Valenciana assegura que l'activitat empresarial a la zona zero de la Barrancada s'ha recuperat en un 90%, encara que els ritmes d'abans són desiguals. Xifres i valoracions amb Amparo Sánchez.
En l'àmbit microeconòmic, la recuperació avança a un ritme més moderat i, segons Eva Blasco, presidenta de la CEPA València, hi ha diferències notables segons el sector, la grandària i la localització de les empreses.
La hostelería, comprobamos que ahí hay índices de recuperación en torno al 80%, pero también con desigualdades importantes. En el municipio de Massanassa, 50% del comercio no ha reabierto. En el sector industrial, los índices de recuperación están por encima incluso del 90%.
Respecte a les ajudes ajudes han constatat que la seva tramitació ha sigut poc àgil i insisteixen és necessària una major coordinació. També reclamen recomanacions i protocols perquè les empreses sàpiguen actuar davant les emergències meteorològiques.
La recuperació agrària a les zones afectades també és molt desigual. Segons la Unió Llauradora, que ha quantificat en més de 200.000 tones la pèrdua de capacitat productiva als cultius per les inundacions, amb un valor de més de 100 milions d'euros. Una quantitat que no ingressaran els productors afectats als principals cultius que es van veure més perjudicats, com és el cas dels cítrics, el quequi, la vinya o l'olivar. Carles Peris.
Fa 15 dies, precisament, el Consell va suprimir una partida de 26,7 milions d'euros destinada a recuperar eixa capacitat productiva en les explotacions afectades per la Dana. Un fet que mos pareix indignant, perquè pràcticament un any després de la catàstrofe continuem en una recuperació molt desigual.
I és que la situació, insistim, no ho diem nosaltres, la situació, ho diuen les dades i els números, la situació és encara complexa un any després de la Dana. Més del 30% dels xiquets i les xiquetes afectats senten encara por a la pluja i a les tempestes. Ho diu un informe de Save the Children i de la Universitat de València. Núria Moreno té tots els detalls.
Mari Carmen diu que ho viu cada dia a casa amb els seus fills.
Tiene miedo, es que es normal, tengo yo y no lo digo. Los niños vuelven a vivir eso, vuelven a tener miedo, vuelven a preguntar si va a pasar.
Molts depenen ara més de les pantalles perquè les utilitzen com a mecanisme de distracció, diu l'estudi, que també analitza com la capacitat econòmica que poden tindre algunes famílies permet avançar en la recuperació. María Jesús Perales, professora de la Universitat de València.
Famílies que han hecho uso de una segunda residencia, famílies que han buscado apoyos para la restauración, recuperación de los hogares, apoyos para cuidado a infancia o a personas mayores, y esos apoyos han sido pagados. ¿Qué pasa con las famílies que no tenían esa posibilidad? Ahí el impacto en infancia fue mayor y las dificultades para la recuperación han sido mayores.
Desde Save the Children lamenten la falta de un enfocament centrat en la infància en la reconstrucció.
Mai oblidarem les llars inundades, les famílies trencades. Tampoc els qui van arribar després, els qui van recórrer un camí llarg per arribar al meu garatge, els qui tornaven a casa amb les botes brutes i el cor net. Els qui van traure un somriure en un mar de llàgrimes. A tots, gràcies. Perquè units, alcem el vol junts. Pla Recuperem València. Generalitat Valenciana. Ací, ara.
Arriba la 679 edició de la Fira de Tots Sants de Cocentaina. Els dies 31 d'octubre, 1 i 2 de novembre, Cocentaina torna a bategar amb la Fira de Fires. Viu una cita inoblidable declarada d'interès turístic internacional. T'esperem. Col·labora Turisme Comunitat Valenciana. Ajuntament de Cocentaina.
Són ara les 7:28 de la vesprada. La violència de gènere una vegada més ací, a casa nostra. S'investiga com a possible assassinat masclista la troballa del cos d'una dona sense vida este cap de setmana a Alacant. El cadàver es trobava en avançat estat de descomposició. Hi ha dos homes detinguts, avui han passat a disposició judicial. S'investiga com un possible crim masclista amb motiu econòmic, perquè la víctima va cobrar l'herència de sa mare i la parella de la víctima podria haver-la mort amb l'objectiu de fer-se amb eixos diners. El cas es troba ara sota secret de sumari. I a la Universitat de València ha passat avui dilluns el que va passar a l'Autònoma de Barcelona ara fa dues setmanes. Vito Quiles ja ha aparegut i la polèmica, clar, servida amb protestes i contraprotestes. Joan Úbeda és el coordinador general de l'Associació Estudiantil SAO a la Universitat de València. Joan, bona vesprada.
Bona vesprada.
Què és el que ha passat? Com ha anat la cosa, segons el vostre punt de vista, Joan?
Des del nostre punt de vista, el que ha passat és que Vito Quiles el que volia era entrar a la Universitat de València, muntar jaleo i no ho ha aconseguit. Resulta que hi havia dues associacions en les que havia intentat col·laborar, que havia intentat reservar sala, que eren Unió d'Estudiants Valencianos i Aliança Estudiantil, però des de primera línia ens hem posat els companys de SAO i altres companys de la Universitat de València, ens hem plantat en la Facultat de Filologia i Traducció i no ha aconseguit ni passar la cera.
Per tant, entenc que no ha pogut pronunciar ixa conferència que tenia prevista.
Efectivament, s'ha quedat a una banda de la cera, a mitat carretera de Blasco Ibáñez estava la policia, però aquesta vesprada, Unió d'Estudiants Valencianos ha aconseguit reservar un espai de l'Ajuntament de València, que és l'Espai Joventut, i a les a les 5 de la vesprada a reservar l'espai i ara mateix estaran fent la xerrada.
Volia preguntar-te, Joan, si saps contestar-me quin és el procediment o quin és el protocol per a reservar este tipus d'espai a la Universitat de València. Pot qualsevol estudiant o qualsevol organització estudiantil pot reservar un espai públic de la universitat per a qualsevol objectiu?
Sí, tens que escriure primer a la facultat i qualsevol associació pot reservar una sala.
Sabem que este tipus de situacions de confrontació i de polarització són cada vegada més freqüents a l'àmbit universitari. Joan, què penses que ha pogut contribuir o què considereu des de SAO que caldria fer per a revertir o d'ara endavant?
Al final és que ja ara mateix socialment és un auge de l'extrema dreta. Per tant, des del nostre punt de vista i la nostra opinió, aquest auge hi ha que frenar-lo siga com siga. No tant als carrers, sinó també, sobretot, a universitats i institucions públiques. Sobretot ahí, perquè al final és on mana. El carrer és superimportant i des de SAO sempre es manejarem per manifestar-nos, però sobretot és des d'aquests espais que no puguen entrar. No per res, perquè no puguen dir aquesta opinió que al final invalida els drets humans.
Joan Úbeda és el coordinador general de l'Associació Estudiantil SAO a la Universitat de València. Gràcies, Joan, per estos minuts amb Onda Cero.
A vosaltres, moltes gràcies.
La Comunitat Valenciana, Andalusia i la Regió de Múrcia han enviat esta vesprada un informe al Ministeri per a la Transició Ecològica amb el qual aquestes tres autonomies defensen el manteniment i la viabilitat del transvasament Tajo Segura, tal com es troba ara mateix. Acusen el govern central de generar preocupació pels canvis que ha anunciat sobre les condicions del transvasament. Un transvasament, diuen en aquest informe, que és essencial per a l'agricultura i, per tant, per a les economies valenciana, andalusa i murciana. El conseller d'Agricultura Cultura, Miguel Barrachina, responsabilitza Pedro Sánchez de furtar, és literal, furtar aigua al sud-est peninsular.
Pedro Sánchez prefiere un Portugal inundado que Alicante, Murcia o Almería regados. Es solo así se entiende que yendo el 80% del agua del Tajo a Portugal, quiera hurtarnos parte del 4% que llega a estas tres provincias, informes técnicos donde acreditan la salvajada que quieren cometer con nosotros.
La Guàrdia Civil i els bombers continuen buscant l'home que ha desaparegut en les últimes hores entre la Vall d'Uixó i Alfondeguilla, a la Plana Baixa. Es tracta d'un home d'avançada edat que necessita medicació diària i que podria haver-se desorientat. El dispositiu de cerca ha incorporat esta vesprada gossos, un helicòpter i drons. També a les comarques del nord, un accident de trànsit a la P7 al seu pas per Benicàssim, a la Plana Alta, obliga a tancar esta vesprada un carril direcció Barcelona. L'incident ha provocat i pot continuar provocant retencions en eixe punt, que recordem és la P7 a Benicàssim, direcció nord. I quatre persones han resultat ferides avui dilluns en un accident de trànsit, en este cas a l'autovia A31. El seu pas per Elda ha sigut concretament un xoc entre un cotxe i un camió. Les quatre persones, totes elles dones, han sigut traslladades a l'Hospital d'Elda en presentar diferents lesions a fruit d'eixa col·lisió. És d'alguna manera la crònica de successos que ens deixa esta jornada de dilluns. És temps ja per als esports amb Sergi López. Hola, Sergi.
Què tal? Bona vesprada, Ramon.
I ens posem seriosos. Avui notícia negativa, notícia trista al món de l'esport amb la mort d'Ocho Torena.
Sí, el que va ser històric porter del València va signar pel conjunt valencianista als 27 anys, arriba procedent del Real Madrid i qui anava a dir que s'anava a convertir el València en el club de la seva vida. Jugador del València, preparador de porters també, per supost, del València, se n'anà amb Rafa Benítez al Liverpool, després tornà-s'hi a casa i va ser a més el preparador també dels que ocupen la porteria a la selecció espanyola de futbol. Missatges de condolència de tot el món del futbol per a recordar la figura de Ocho Torena, que ens ha deixat avui. Descanse en pau, José Manuel Ocho Torena. Ja a Copa del Rei, perquè tot i que el dia és com és, l'esport no para i demà juga el València davant el Mazarena de la quinta divisió del futbol espanyol amb moltes baixes. No està Fulquier, no està Ramazzani, no està Diacabí, no va estar Ugrinic, ni va estar Lucas Beltrán, ni tampoc Pepelu. Fins a sis jugadors del filial que van a viatjar, diu Corberán que de tirar la Copa res.
Cualquier competición en la que el Valencia está inmerso son competiciones donde tenemos que representar a nuestro club de la mejor forma posible. El partido de mañana es un partido para nosotros importante, que ya ayer empezamos a trabajar en el momento de que acabamos el análisis del partido previo, que fue de Villarreal. Nos centramos en el siguiente y a ir mañana al campo con las mayores ilusiones y ganas de hacer un buen partido y de conseguir un buen resultado.
no pot tirar la copa de tractar de passar de ronda. També té Copa del Rei esta setmana el Villarreal. Víctor Frank, bona vesprada.
Què tal, Sergi? Bona vesprada. Després de la victòria en el derbi davant del València aquest passat cap de setmana, el Villarreal torna al treball i ho fa ja pensant en la competició de Copa, ja que aquest proper dimecres jugarà davant de l'equip de tercera de Córdoba, el Lucena. Un equip, el de Marcelino García Toral, que donarà minuts als futbolistes menys habituals, jugadors com és el cas de Pau Navarro o Altimira, i en especial el porter Diego Conde, un futbolista del planter que encara no ha debutat aquesta temporada.
Gràcies, Víctor. També setmana coopera per a l'Elx. Felipe Canals, bona vesprada.
Hola, Sergi. El Elche no termina de arrancar lejos del Martínez Valero y a domicilio todavía no ha logrado ningún triunfo. En los últimos tres partidos, además, solo suma un punto de 9 posibles y eso ha hecho que se disminuya la distancia respecto al descenso, aunque todavía hay margen, 5 puntos sobre la zona roja. Doble cita esta semana, el miércoles Copa contra los Garres en Murcia y el domingo toca visitar Montjuïc para medirse al Barça.
Gràcies, Felipe. Amb l'última hora també a la capital alacantina, David Esteve, bona vesprada.
Buenas tardes. El Hércules vio frenada su racha. Perdió ayer 2-0 frente al Sevilla Atlético, una derrota que deja al conjunto alicantino en zona de descenso. Encima, Rubén Torrecilla se marchó de Sevilla con 3 lesionados que se suman a la larga lista de bajas que tiene el Hércules. Unai Ropero, Roger Colomina y Alejandro Sotillos cayeron lesionados frente al Sevilla Atlético.
Gràcies, David. Avui acomiadem este espai d'esports, Ramon, recordant que no hem tingut grans marques a la mitja marató, que sí que va ser un èxit, tot i que va ploure en el matí d'ahir a la ciutat de València, i que sí que ens deixa la millor marca de l'any per a Agnès Engetic, amb un temps d'una hora, 3 minuts i 8 segons en eixa mitja marató de València.
Perfecte. Pots repetir en mi Maracena?
Maracena,
Maracena
andaluz.
Exacto,
andaluz,
sí, es que habías dicho Mazarena y es Maracena.
Mazarena, ah, ho has dit tu també, mare.
No.
Els noms, eh?
Gràcies, Sergi, adeu, adeu.
Gràcies, adeu.
Canvi d'hora i han baixat les temperatures amb les primeres gelades notables de la temporada. 3 graus i mig negatius al Toro, a l'Alt Palància, 3 sota 0 a Vilafranca, als Ports, i 2 negatius i mig a Calles, als Serrans, amb màximes frenades als 25 graus, davallada considerable de les temperatures que en principi es mantindrà. Així està la Comunitat Valenciana a 27 d'octubre de 2025. Continua la brújula així a Onda Cero. Molt bona vesprada.